El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Molt bon dia, són les 9 i 19 minuts del matí, això és la tertúlia de Quap.cat, el 91.5 de l'FM. De moment comptem aquí amb la companyia de l'Alfredo Bergua, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I de l'Esther Castanyer, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estem esperant aviam si arriba el Toni Ramon, des d'aquí fem una crida, si li arriba o...
O si vol venir algú a participar.
Per comentar alguns temes de l'actualitat de Sant Cugat o de...
O del que sigui. Amiga, amb l'Alfredo i jo ja...
Sí, no.
Tu no t'animis.
Home, les quotes les teniu força elevades respecte als altres companys de tertúlies, sí, que passen durant la setmana. Afortunats, sou afortunats. Què tal heu passat la nit?
Jo, d'un tiró en tu.
Sí?
Sí. Vaig anar a dormir, que plovia molt i molta ventada, però la que vaig agafar el son, doncs...
Jo també, podria caure a la casa, que em sembla que no m'hagués enterat.
Home, ja, en algun moment semblava una mica apocalipsi entre el vent i l'aigua.
A casa resultes, meva no.
De fet, tot el dia, de l'entrada ja n'hi havia a migdia ahir.
Sí.
Ja va ser tot el matí.
No, la pluja amb força, suposo que sí. A partir del vespre, nit, en alguns moments puntuals, doncs, aquelles ratxes de vents amb aigua...
Com han encertat les previsions meteorològiques de que seria, sí, un dia complicat.
Sí, sí, divendres ja ho anaven apuntant, sí, i diumenge ho deien, sí, sí, molt clar. I jo he de dir que, de fet, ahir... pràcticament no ho vaig patir. Sí, cada dia vaig sentir sobretot el vent, perquè on estic la roba tenia l'estenedor buit i anava d'una banda a l'altra, diguéssim. Però, a banda d'això...
No, aquest matí hem vist les conseqüències amb els carrers, amb moltes fulles, i tindran treball extra als serveis municipals de neteja, suposo.
Sí, a la ciutat s'han acumulat 67 litres d'aigua per metre quadrat i a les ratxes de vent han arribat a 48 km per hora, que a mi em semblava més, però això sempre és una percepció personal.
De fet,
personal.
Suposo que podríem dir que... O sigui, el temporal ha estat fort, ha passat per Sant Cugat, s'ha notat, però podríem dir que no hi ha hagut masses incidències remarcables.
Afortunadament.
Hi ha altres llocs on no han tingut tanta sort. Ara sentia que a Gramunt, en una residència, sí, d'avis, han mort 4 persones. Es va inundar, sí, la planta més baixa, on dormien.
No, perquè hi havia
una veritable tragèdia.
Aquest matí, a primera hora, que les ràdios estaven seguint precisament aquest succés, primer en 9 desapareguts, han trobat 5, amb el que, doncs, això animava una mica, doncs, la resta de cerca, però finalment... crec que eren 7:45 quan ja
han confirmat
que havien mort, doncs, aquestes 4 persones d'aquesta residència de Gramunt pel desbordament del riu Sió. Aquí s'han cugat, bàsicament, acumulacions d'aigua que han generat obstruccions, com dèiem, al clavegueram dels carrers Auladell i del monestir. Alguna cosa remarcable, com algun arbre caigut, que segurament els veïns de Francesc Macià, doncs, els ha provocat algun que altre problema. I, com deien, doncs, s'han registrat 113 denúncies al Vallès Occidental per incidències provocades per aquest temporal. Hi ha altres temporals avui, però no en forma de pluja. Tenim el Parlament...
Què passa al Parlament?
Què passa, doncs que...
No avancem.
Abans de comentar el temporal que hi ha al Parlament, vau veure i l'entrevista del Pedro Sánchez de Televisió Espanyola?
No.
Perfecte.
Però n'he llegit alguna cosa.
Vale. No, bàsicament de les coses que ha dit ha estat contundent amb el tema del procés independentista de Catalunya, que diu que s'hi trobarà un mur en temes de negociació, però diguéssim que ha assenyalat dos culpables d'això. En un primer estadi diu que hi ha un culpable ocorrent, podríem dir, d'engegar aquest procés, que és Artur Mas, però després diu que hi ha un culpable polític, que és Mariano Rajoy, per l'actitud que ha tingut. Clar. A nivell de gestionar, doncs, aquest problema amb Catalunya.
Clar. És a dir, que aquest mur comença una mica...
I jo pregunto, i no va anomenar un tal Zapatero, que no sé què deia, així com algo així que... que respetaré l'estatuto que saldrà del Parlament de Catalunya. Aquest senyor no el va anomenar, no? Suposo. No surten les declaracions.
Zapatero? Qui és Zapatero?
Qui és? No sé.
Jo vaig mirar l'entrevista, no recordo.
No, perquè clar... Però, i és que el Partit Socialista, vull dir... Bueno, jo des de... Com a...
Val, militant, Fede, anem trencant el mur, vinga.
Sí, anem trencant. Va, militant del Partit Popular... em sobta, doncs, el discurs del PSOE a nivell de tot Espanya, però també aquí amb el PSC, no? Vull dir, perquè, clar, que estigui dient això quan aquí s'està donant recolzament a un alcalde de la CUP a Badalona, o també a Castelldefels, a tots els municipis on han votat a favor de l'Associació de Municipis per la Independència, membres del PSC, quan menys és una mica contradictori amb les polítiques i amb les declaracions del senyor Sánchez. Dit això, pues bueno, celebro que es posi al costat del govern d'Espanya en aquesta qüestió.
Això sí que ho ha remarcat.
Però bueno, crec que hauria de fer una mica d'autocrítica i sobre el que passa dins del seu propi partit.
Mira, dues qüestions. Començaré per això últim que deia sobre el PSC, Alfredo, perquè em sembla que tots tenim bastant clar i és incoherent en tots els nivells, per dir-ho així, o igual de coherent si volem per tothom, que a l'hora de fer política municipal les aliances molts cops escapen a qualsevol possible lògica. Ens hem trobat municipis governats per formacions on hi havia des del Partit Popular fins a Esquerra. Per tant, aquestes situacions passen des de fa molts anys i són igual de poc comprensibles que de comprensibles, depèn de com tu miris, depèn de si poses a la balança la vessant més ideològica del partit o poses a la balança la vessant més municipal d'intentar fer sortir endavant els projectes. Això d'una banda. De l'altra, jo no vaig veure l'entrevista, sí que he llegit aquest matí algunes qüestions. Ja ho va dir Pedro Sánchez quan es va reunir amb Mariano Rajoy, farien un mur davant de l'independentisme català, però és això, aquest mur el veig de moment almenys una mica debilitat, perquè sí, tenim tots molt clar que això ho hem de frenar, però Pedro Sánchez culpa Mariano Rajoy, Mariano Rajoy no comparteix la idea més federalista del PSOE, també se suma en aquest mur Albert Rivera de Ciutadans, Pedro Sánchez deia que no se sent còmode estant amb la dreta en relació a Ciutadans, ja no sé què deu dir del Partit Popular. Sí, tindrem un mur davant de l'independentisme, però no sé què aguantarà aquest mur.
La senyora Susana Díez segur que està supercòmoda amb Ciutadans, però bueno, en tot cas,
bé, és el que dèiem, les aliances a vegades responen més a interessos,
sí, però,
Anna, més enllà de la ideologia.
En aquest cas recent que tenim ara més fresc, com són les eleccions municipals, doncs sí que és cert que aquí va haver-hi un vot contra el Partit Popular, unes aliances contra el Partit Popular, perquè jo no em crec que el Partit Socialista pues, tingui gaire similituds amb el que poden ser les CUP, no? Vull dir, aquí...
I PP i Esquerra?
Però són partits tradicionals de tota la vida, vull dir, no sé, sí, no, amb una política local, amb municipis bon molt petits, que es coneix tothom, perquè realment pactes Esquerra-PP han sigut que es poden comptar amb els dits de la mà, i en localitats molt petites, vull dir, però no podem generalitzar. El PSC amb formacions d'aquest tipus en té unes quantes, i no d'ara, sinó de fa molts anys.
Però segurament a nivell municipal és igual si el partit és nou o és antic, segurament les persones són també de tota la vida. La CUP aquí és un partit relativament nou, les persones que integren la CUP a Sant Cugat són persones actives.
No,
estic parlant de Sant Cugat, he posat un exemple, ara et deia, les persones de la CUP de Sant Cugat són de tota la vida i antigues militants, per dir-ho així, a nivell de la societat civil.
Els municipis on hi ha hagut pactes, jo crec que ara mateix no n'hi ha cap, i tampoc el moment actual és el de fa 8-12 anys, no té res a veure. I per tant s'ha d'anar cas a cas, vull dir, però aquí sí que haver una política del PSC de que no governi el PP, i allà es va liar amb qui fos, i és la realitat. El PP no fa vots contra, no, aquí el que fa són aliances programàtiques sobre, però no perquè no governi un altre partit, i aquí és el que el PSC ha estat fent, i això és la realitat.
Crec que si anéssim buscant podríem trobar exemples, que no, ara no em posaré a buscar perquè vaig una mica cegues i m'estaria bastanta estona, però estic segura que en trobaríem. Si vols, faig els deures per la setmana que ve.
Vale,
doncs són alguns dels plantejaments que explicava el Pedro Sánchez, sobretot aquesta relació amb el PP, que com bé deia l'Alfredo sí que li ha donat expressament el suport sobre el procés sobiranista, independentista de Catalunya, i la posició ferma en contra d'aquesta moció precisament de desconnexió, de ruptura que planeja sobre el Parlament, en la qual avui la presidenta doncs havia fet la convocatòria d'aquesta junta de portaveus en la que hi assistiran tots els partits menys el Partit Popular. Però els altres, el PSC i Ciutadans, que s'han mostrat en contra, absolutament en contra, doncs han dit que aniran per dir que no hi estan d'acord i que això no forma part del reglament de la Constitució d'aquesta Junta de Portaveus. Una moció que pot anar avui, que pot anar a aquest doble ple el divendres dia 9 de novembre, una primera sessió plenària per debatre aquesta qüestió i una segona per...
El 9 és dilluns,
Doncs és 9, és igual.
El 9 de novembre, perdoneu, dilluns. He dit divendres. No sé què estaria pensant, no. 9 de novembre, doncs és dilluns.
Que bé que arriba el cap de setmana,
sí, no,
doncs som,
no encara. Som dia 3, per tant, sí.
Dia 3, dimarts.
Les matemàtiques no fallen. Com veieu, primer, el posicionament dels tres partits, doncs, que estan clarament en contra, doncs, que es faci aquesta declaració, i dos, aquests moviments, alguns diuen, és que forma part de... S'ha fet en altres mandats o legislatures, doncs, avançar algunes declaracions o mocions, i tampoc ha passat res, vull dir que ja forma part de la dinàmica del Parlament que es pugui fer, o del reglament que es pugui fer, aquest tipus de jocs, entre cometes.
Jo crec que fa un moment l'Alfredo deia, clar, és que el PSC ha fet pactes perquè no governi el PP. Aquí tenim exactament el mateix. PP-PSC, PP-PSOE, és igual, amb Ciutadans, s'alien perquè els catalans no puguin opinar. Perquè no volem un referèndum, no sé què, o s'alien en aquest cas perquè mocions que presenten dues formacions que tenen tot el dret a presentar-les no es puguin ni tan sols debatre. És a dir, en aquest cas, tots contra l'independentisme. És una ideologia, ja ho direm, tan legítima com qualsevol altra. Per què hi ha tanta por a debatre segons quines qüestions, a posar-les sobre la taula realment, a que passin pel Parlament, a poder fer un referèndum?
Anem pas a pas, perquè anem cronològicament. Avui la senyora Forcadell, jo crec que, abans que res, jo crec que ni Convergència Democràtica de Catalunya ni Esquerra Republicana, i això algú li té que dir a la senyora Forcadell, són el Partit dels Treballadors d'Albània. O sigui, no són partits marxista-leninistes i que actuen d'aquesta manera, ni Corea del Nord, i aquí es fa com el Kim Jong-un, com s'ha dit, aquell senyor, no?
Vull dir, aquí hi ha una
normativa, és un reglament i s'han de complir. Per tant, el que no pot fer aquesta senyora és passar per sobre del reglament de la Càmera i dir pels meus nassos que així es convoca avui. No. Clar, es diu, no, és que altres vegades ha fet. A veure... Hi havia un pacte unànim de tots els partits polítics de reunir-se en el seu moment. Si un d'aquells partits polítics hagués dit de no reunir-se i esperar que tothom estigués constituït, ben segur que no s'haguessin reunit la Junta de Portaveus en el seu moment.
Per què no es constitueix el Partit Popular?
Perquè té uns dies per fer-ho. Perquè el reglament li permet que crec que és fins al dia 6...
8 dies...
Però no hi ha cap impediment en especial, bueno, perquè no ho estigui fent, no?
Això és una cosa interna del partit...
O estratègia,
no, simplement que s'ha donat unes circumstàncies i té els dies per fer-ho.
Circumstàncies que són, no volem que prosperi una moció, no?
Però, bueno, però és que què més dona si es vol debatre el dia 9, si realment es porta el ple o és el dia 11, vull dir, que tanta pressa. Vull dir, aquí anem a fer les coses bé, i el que no pot ser, pues, ja desobeir inclús les pròpies normatives que el propi Parlament de Catalunya s'ha marcat. Jo crec que és una responsabilitat d'aquesta senyora que ja vaig dir que no crec que estigui gaire capacitada per ser la presidenta del Parlament.
I aquí diu, precisament... Doncs...
100 dies de gràcia són el mínim, eh?
De moment ja és la segona. La primera va ser el discurs fora de lloc, que va fer com a presidenta del Parlament. És un càrrec institucional que representa tota la cambra, no només a uns. I el segon és ara. O sigui, passa per davant de tot, passa per sobre del reglament i ens trobem que convoca. Bueno, el Partit Popular ja va anunciar que no hi anirem. I Ciutadans i el PSC diu que presentaran un recurs d'empart, també el PP davant de presidenta del Parlament, perquè així és la normativa, perquè reconsideri. En tot cas... També Catalunya Sí que es Pot també ha dit que no està d'acord amb aquestes formes. Vull dir que ja són quatre partits, I, bueno...
Però que si no es pot fer, no es farà.
Bueno, que senyora aquesta ha dit que sí que es fa, que ella...
No, ella té la voluntat, però no farà un cop d'estat, tampoc.
Ja ho veurem. Home, ara tu deies que per què no es pot debatre aquesta moció, és que aquesta moció, entre altres coses, crida la desobediència a no complir les resolucions del Tribunal Constitucional. Home, jo crec que
Per tant, es posa a debat, es posa de manifest i es vota en contra.
Però com vols debatre, bueno, com vols aprovar una cosa que va contra la normativa, contra les lleis?
Però és que jo no he dit que s'aprovi, jo he dit que si realment va contra les lleis, aleshores es votarà en contra.
Esther, sisplau.
Ja ho discutirem després, en tot cas.
Tu saps perfectament que si porten aquest document com una moció per la seva aprovació és perquè compten amb els vots per aprovar-la.
En tot cas, si va contra les lleis, no pateixis que ja la recorreran
i ja està. Per suposat que sí serà, vull dir... Però no sé, jo penso que tot té els seus termes i s'han de respectar.
Però insisteixo, no entenc per què el Partit Popular no s'està constituint com a grup
bueno,
quan no té cap impediment per
fer-ho. Jo no sóc diputat al Parlament.
Tampoc
no
és una estratègia molt neta.
El perill és perquè el reglament diu que són tants i els hàbils per constituir-se.
Sí, però entenc que són per quan tens algun tipus de dificultat tenir marge per resoldre-ho.
Bueno,
pues, no, perquè ara no vull que es porti això davant i per tant vaig fent passar
igual és que hi ha alguna tipus de dificultat que no ens permet constituir-nos encara.
Al igual és que hi ha alguna moció que no ens agrada que es pugui portar davant.
O no.
I aquí diu que això també serveix per despistar l'altre tema principal, i dèiem del dia dilluns, dia 9 de novembre, que és sobre el debat d'investidura, perquè de moment investir no sembla que hi hagi almenys una persona de referència per la candidatura
també.
Junts pel Sí que pugui ser aprovada amb el suport de la CUP, que és el que els dos grups que de moment sumen doncs haurien de portar a terme almenys o començar doncs, a dirimir el dia 9 de novembre.
Avui hi ha un article que l'he llegit a La Vanguardia d'Enric, no sé si és Enric Juliana, no sé, bueno, que parla d'aquest document que va en contra de les línies programàtiques inclús de Junts pel Sí que s'ho presentaven, i parla de la inseguretat jurídica, parla de la voluntat de pacte, que tot això, aquesta moció, doncs, trenca directament amb la línia programàtica de la coalició aquesta, no? Per tant, el que deixa en evidència és que qui està manant aquí el que està, són els 10 diputats de la CUP, i per tant, jo crec que això... quan menys és una mica surrealista. Però bueno, anem a veure com evoluciona tot. Vull dir, no crec que la societat en general estigui per la desobediència civil i tot el que es planteja dintre d'aquesta moció.
Es pronunciava l'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, d'alguna manera, doncs... tocant el costó als de la coalició on ella se suposa que està representada, que és Junts pel Sí, perquè no han de cedir amb la qüestió de la presidència, en aquest cas d'Artur Mas. Jo no sé, clar, és que és parlem de murs,
aquí tenim un problema de base, ja ho vam comentar.
I Pilar Rahola també molt emprenyada.
Sí, perquè inclús parlaven de llistes negres de consellers, llistes negres inclús de periodistes, que la Pilar Rahola ho deia ahir també.
El que no pot ser, i això la veritat és que vist des de fora ratlla una mica les situacions també surrealistes o estrambòtiques. Junts pel Sí es presentava deixant molt clar que Artur Mas era el seu presidenciable i que d'aquí no es mourien. La CUP es presentava dient que no investirien Artur Mas. Tots dos amb voluntat d'arribar a un acord, però si les dues postures eren inamovibles i ho tenien tan clar, és surrealista des del principi. Entenc que si hem arribat al punt de debatre i de dialogar és que algú en algun moment haurà de cedir i saben que ho faran. Si no ho fan... realment arribarem a una situació ja bastant, bastant, bastant límit de què hem de fer, perquè si la idea és tot pel país, tot pel que estem defensant pel país, tot no em refereixo a saltar-nos la llei, sinó de què anem junts i deixem de banda els elements més partidistes, aquí algú ha de moure fitxa, o tots dos, tant me fa, però no podem... encallar-nos en aquest fet i no em posiciono ni a favor dels uns ni dels altres, sinó que és una mica s'ha de fer un gest de responsabilitat conjunta per desencallar una situació que des de la ciutadania se'ls està demanant que tirin endavant si ells compten que tenen aquesta sèrie de vots que tenen amb la idea de que anirien junts cap a un projecte. Si ens encallem en la figura del president, que és una figura molt important, vull dir, per res de menys tenir-ho, però que... si ja ho sabien d'entrada, no haver arribat fins aquí, sinó, doncs, si us plau, aquest moment segurament estan... tot això deu respondre a algun tipus de... d'esquema que ja tenen i arribarem a una solució, però
perdona,
es fa una
Esther,
mica...
Però també s'ha filtrat, i això també ha causat bastant malestar en el si de Convergència, les discrepàncies ja dintre de la pròpia Convergència.
Però discrepàncies n'hi ha dins de tots els partits,
A dintre del Consell de Govern de la setmana passada que va ser, vull dir que sis consellers van dir, ojo, fins on hem arribat...
És que estan...
Tot això embolicat amb tot el show del 3% de Convergència, els shows del clan Pujol...
Jo pel que sé de les filtracions, hi havia consellers que no estaven molt d'acord amb la declaració amb la CUP, però sobretot perquè consideraven que era una sessió a la CUP abans de tenir tancat el tema del presidenciable, no tan en contra del document en si. Però clar que hi haurà discrepàncies, evidentment.
Però igualment, vull dir, estem en un moment ara... que, com tu deies, o uns cedeixen i presenten un candidat alternatiu, podria ser Junts pel Sí que presenten un candidat alternatiu, la CUP difícilment, perquè jo no veig que vulguin... el que deia jo, la corrupció que està esquitxant a Convergència... Veig difícil que la CUP en recolzi el Artur Mas com a president. I per tant, si això es produeix i realment no hi ha un acord, és que ens anem a les noves eleccions.
Jo confio molt que hi hagi un acord. Crec que no ens podem permetre que no hi sigui.
Doncs aquestes són les dues opcions que almenys des de fora veiem. Entenem també discrepàncies dins de Convergència, sobretot si posen sobre la taula o demanen caps d'exconsellers. Entenem que això no deu caure massa bé, almenys alguns membres de Convergència. I després també el matrimoni d'Esquerra i Convergència.
La primera sessió d'investidura seria també per el dilluns, dia 9, que és el terme legal.
Data maca, també. 9 de novembre, trobo que és un molt bon dia.
Per alguns més que per altres.
Bé, hauria de ser per tothom. Si més no, la gent va sortir al carrer i va dir la seva. Sempre ha de ser bo, això.
Sí, part de la gent, sí.
Si és de manera cívica, ho va fer tota la gent que va voler.
Sí.
Les demostracions de participació cívica sempre són benvingudes, a casa meva.
Un de cada tres, sí, sí.
A casa teva tampoc plou. Exacte.
Jo és que visc en un paradís a part, que no és fiscal.
Deia, matrimoni també el d'Esquerra i Convergència, que havien, alguns deien, no sé si ideòlegs o filòsofs dels dos partits, que ja que havien provat aquesta fórmula d'anar junts de cara al 27 de setembre, doncs el 20 de desembre havien de repetir per mostrar almenys precisament la solidesa d'aquest projecte. Al final diuen, anirem junts agafats de la mà i ens ho passarem molt bé, però no anirem amb la mateixa llista. I aquí doncs s'ha destapat una mica doncs, el descontent no dels membres dels dos partits, però sí d'aquelles persones que envolten una mica ideològicament doncs, la candidatura.
Llàstima que avui no sigui el Toni Ramon perquè coneix millor la casa d'Esquerra Republicana que ningú aquí, no? Però, a veure, jo crec que per Esquerra deu ser incòmode anar al costat de Convergència Democràtica ara després del tot el que ha sortit en els últims mesos, i jo això ho entenc.
Jo també entenc que diguin que anant separat segurament poden aconseguir més vots. Ara mateix és cert, amb tota la situació que està vivint Convergència, segurament... Doncs això a l'hora de les eleccions li pot passar factura, però és que també hi haurà votants d'Esquerra que no estiguin d'acord amb l'aliança de Junts pel Sí, per exemple, i que si Esquerra va sola potser també els votin. Com dèiem, hi ha sempre
de
dins d'aquestes propostes hi ha discrepàncies.
A les darreres eleccions vot de la CUP va procedir d'Esquerra Republicana.
També va créixer molt.
Jo conec uns quants de votants d'Esquerra que van votar la CUP perquè no volien anar amb Artur Mas a una mateixa llista, i d'això és una realitat també, com del PP va semanar els Ciutadans. Vull dir que...
I és el que dèiem abans, Front Comú contra l'independentisme. Si s'han de posar d'acord realment PP, PSOE i Ciutadans, toparan en moltes qüestions, perquè són tres partits diferents, amb un objectiu comú, però amb maneres de pensar diferents. Passa el mateix quan uneixes Convergència, Esquerra i la CUP. Doncs l'objectiu serà el mateix, però també tenen maneres de pensar en molts temes molt diferents i maneres de fer diferents. Les unions aquestes no són gens fàcils, responen a un projecte que hauria de ser més important que tot, però arribar-hi... Doncs, evidentment, per tots no pot ser qualsevol preu, i aquest qualsevol preu és diferent per cada un. Llimar tot això sempre és complicat. Les aliances de partits, quan no són plenament programàtiques, són complicades, i dins dels mateixos partits hi ha diversitat d'opinions. Evidentment, és que és difícil tot plegat, i ho serà també en el Front Comú contra l'independentisme. Ho serà tot arreu.
Ahir el diari ABC publicava una de les enquestes que sobre les properes eleccions del 20 de desembre, una enquesta que, a diferència de les que havíem vist de Metroscòpia, torna a situar els dos grans partits o els partits històrics al capdamunt de l'enquesta, amb la victòria del majoritària del Partit Popular, després el Partit Socialista, després Ciutadans, després Podemos, i la resta, doncs, més o menys la forquilla quedava repartida sense Unió Democràtica. Una enquesta una mica, no sé com havia estat feta, perquè la CUP apareixia, la CUP no s'hi presenta a les eleccions a les Corts Espanyoles, però bàsicament diria que ja és la segona, que torna a dibuixar una mica en una posició ben forta els dos partits.
Podem dir... s'ha desdibuixat una mica els darrers mesos.
Sí, és
l'única enquesta que està donant l'empat tècnic és Metroscòpia, perquè hi ha hagut enquestes de, bueno, ara no sé les cases així que fan enquestes, però sí que han estat publicades a diferents mitjans de comunicació que donen la separació entre els dos principals partits, amb baixada important de tots dos, respecte a Ciutadans i Podem. Sí que hi ha la tendència ja a diferents enquestes de que Ciutadans està tercera força, Metroscòpia ja la donava inclús al nivell del PSOE, i en totes coincideix que el Partit Popular és la formació més votada. Sí. Jo hi escoltava el director d'una important... precisament del que havia fet l'enquesta per l'ABC, i explicava per què no era creïble la de Metroscòpia, i entre altres raons venia a dir que el Ciutadans, per exemple, no és molt difícil que tregui representació a Galícia, País Basc, Navarra, Extremadura. El PSOE, per exemple, doblava els resultats d'Andalusia de Ciutadans, per tant, li traien molt avantatge en tots aquests espais, i que, per tant, era impossible que amb escons estiguessin quasi empatats, vull dir, perquè és que no sortien els números per qualsevol lloc.
Però, clar, això ho deia algú que la seva enquesta apareix un partit que no es presenta.
Però real, a veure, Ciutadans... bueno, però...
És un error si hi havia un diputat li donava...
Vull dir, suposo que quan que fan l'enquesta donen tota la... tot el marge de partits, tampoc ens avancigui, bueno, no sé, vull dir, si surt la CUP és perquè hi hauria gent que manifestaria que votaria la CUP quan es feia l'enquesta, no? Vull dir, penso jo.
Sí, no només sobtava, i també una altra cosa que em va sobtar, i ara vull buscar per assegurar-me, és el tema d'UPyD.
UPyD s'ha desdibuixat encara més que Podemos.
No, és que em sembla que és que no apareixia directament, i ara estava dubtant, dic, és que
presenten un,
es presenten
Herzog.
O no? Perquè
sí,
és que ara no...
un tal Herzog que presenten.
L'Herzog, vale, sí, l'advocat,
però...
que ja estava a les files d'UPyD.
És ben bé que UPyD darrerament no se'n sent a parlar pràcticament, igual que Podemos, ara mateix també estan com molt quietets.
S'ha engolit completament.
Completament,
que,
inclús. Precisament... membres d'UPyD van en llistes de Ciutadans, com era el Toni Cantó a València, vull dir.
O alguns en el PSOE.
També. L'Irene Lozano.
L'Irene Lozano Natal. Ahir també li van preguntar a l'entrevista.
Cosa que, per cert, he de dir, tampoc ho he dit en to de crítica, perquè entenc que si una persona en un moment donat canvia d'opinió o veu alguna cosa que la representa més, millor, doncs... a mi aquesta política
estricta...
Clar, és
que s'ho fa mal als partits pel tema del transfuisme...
Sí,
i
però ho hem d'entendre amb que la societat evoluciona, els partits evolucionen i les persones evolucionen.
En aquest cas, en particular, el Irene Lozano, quan està tota la legislatura carregant contra el PSOE, almenys, no sé, un temps prudencial abans de fer el pas.
Sí, però perquè, vull dir, no volia personalitzar, sinó que el fet que en algun moment donat algú doncs canviï d'opinió i se senti més identificat amb un altre partit perquè ha canviat una mica la seva estratègia, o perquè aquesta persona també, per aquests motius, ha canviat d'alguna manera les seves idees, doncs em sembla molt més honest això.
I ho ha fet abans
de
la campanya, vull dir, perquè recordem que els temes greus de transfuisme es donen quan ja ha sortit una elecció i el canvi de regidor, de diputat, se'n va cap a un altre partit quan ja s'ha fet una votació, que això seria realment...
Però també abans de la campanya, quan es comença a veure que igual el teu partit n'hi apareix o que d'això, i te'n vas cap a un altre que segur que treu representació... Però bé, podem fer moltes lectures. En tot cas, a mi el que m'agradaria defensar és això, és l'honestedat personal de les persones. Si algú no se sent còmode en algun moment amb aquella formació, a la qual sempre ha defensat, doncs perquè o la formació ha canviat o aquesta persona ha canviat, doncs què més que dir, doncs mira, jo a mi ara això no em representa i per tant no puc estar treballant per això.
A mi això em sembla perfecte i ho entenc i és comprensible. Si tu estàs en un partit i no comparteixes amb la línia o la feina que s'està fent, doncs pues te'n vas.
D'un dia per l'altre sí, és
curiós.
Però
d'un dia per l'altre, pues, passar a un altre partit i com a càrrec sortir del lloc de sortida, doncs pues, em trobo una mica lleig. Jo crec que t'has de prendre un temps de reflexió, inclús de cara a la ciutadania, vull dir, jo crec que és lleig.
Han calculat, entenc, les conseqüències, perquè és veritat que no és només un discurs de polítics, vull dir que molta gent pot identificar una persona que, en aquest cas, en l'Irene Lozano, que a més també havia carregat moltíssim contra Pedro Sánchez, el candidat, no només contra la figura del Partit Socialista, doncs ara apareix de la maneta. Ell deia ahir a l'entrevista que n'era conscient de la mala llet que ella, precisament, personalment, havia carregat contra ell, però que parlant i pactant doncs s'arriben a molts acords i que tenien molts més punts en comú que no precisament la crítica que ella feia del Partit Socialista, que era com a estructura, no era contra programes concrets, sinó que era més contra el que han defensat els partits de nova generació, no? Que han defensat doncs aquest estàndard de renovació de, doncs això era salvable, jo entenc
crec jo,
pels dos.
Aquí, per mi, vist des de fora i sense tenir-ne ni idea, eh? Em sembla més allò de, si no pots amb el teu enemic, coneix-te. Mm-hmm.
Però entenc que han calculat les conseqüències d'això.
No? Si
surt
sí.
És un rèdit o surt a compte.
Sí, sembla que no s'han tancat gaire bé en el propi seu del Partit Socialista i entre els seus dirigents, perquè, clar, una persona que t'ha estat matxacant durant tots els darrers 4 anys, doncs tenir-la allà en un lloc de sortida o ocupant llocs de potser persones que han estat tot el sant dia treballant pel partit, doncs home. I això va en general com a crítica extensiva a tots els partits, de tots aquests paracaigudistes que es diuen, que d'avui per demà, normalment acaben tots malament, eh? Però d'avui per demà apareixen com la gran figura salvadora i que no només causen cap problema dintre del partit i que és molt injust per la gent que el dia a dia dona la cara pel partit amb la seva feina i que una persona de fora, pues, que ningú la coneix, pues, que entri allà com a gran fitxatge, pues, home, pels que formem part dels partits això no ens agrada.
Però els independents, jo, una pregunta, amb el tema d'independents quan van a les llistes, jo entenc, o pel que a mi m'ha arribat també, que tampoc això senta gaire bé a la gent que hi ha dins del partit que està militant quan arriben els grans fitxatges, ja no d'un altre partit, sinó les llistes independents. I després penses, ostres, doncs de vegades segurament gent que pensava o estava en compte d'afegir algú a la llista, després, jo què sé, mira, el ministre Piqué, que va entrar com a independent, després es va afiliar al Partit Popular.
Va entrar directament com a ministre.
Com a ministre, directament.
Però això és com a les empreses,
exacte,
que hi ha un canvi d'ex-equips càrrec de responsabilitat i posen algú de fora, i quan segurament a dins moltes vegades hi ha gent que està molt preparada per fer-ho, a vegades ens interessen més els fitxatges més mediàtics o algú que per venir de fora, vés a saber per què, ens aporta més confiança i això passa contínuament. I passa als partits, doncs, igual que passa sempre a l'àmbit laboral. És una cosa que sembla que a vegades valorem menys el que ja tenim que,
exactament,
que el que ve de
això
fora.
Això ho volia dir jo també.
Si és que a vegades estem d'acord,
eh?
Doncs això són temes, el tema que comentaven sobre el Partit Socialista. Una altra dada també important, és que no la tinc aquí preparada, però us la comento una mica per sobre. La gent que hi ha treballat més o que ha intervingut més al Congrés dels Diputats, els que no. Duran i Lleida apareixia encapçalava com un dels diputats que menys ha intervingut durant la darrera legislatura a Madrid.
És curiós, deien perquè sempre era dels remarquen més ben valorat.
Que menys
havia intervingut, menys.
Intervé només, suposo que intervé en els plens, en els principals plens. Clar, no entra en comissions, deu entrar només a compte en els plens i pressupostos.
Però això sempre ha estat dels polítics més ben valorats a Madrid,
sí,
en canvi.
Això en
no
una
sé
mica...
si, o en canvi, o per això.
Sí, sí,
No, perquè a vegades vol dir que tampoc... que la gent no veu aquell dia a dia constant que desgasta tant de debats sovint... complicats, a vegades estèrils, retrets constants, si et reserves més les forces, també la imatge
parlaven, sí, d'intervencions plenàries, intervencions, no? Evidentment, no és la tasca que arribarà a desenvolupar, entenem, dins del mandat que tenen al Congrés. Però sí, sobtava, i això ho ha agafat també algú per una mica visualitzar la força doncs, que ha perdut en les darreres eleccions de Catalunya, Unió Democràtica. Mariano Rajoy confia o es reuneix amb Duran i Lleida precisament pel tema, amb la resta d'entrevistes que ha fet amb els partits pel procés sobiranista, i d'alguna manera algú ha agafat això per dir és que no sé si estem legitimant massa a una persona per negociar no sé què, si el futur ja veurem com es dibuixa a partir del 20 de desembre. Dèiem, potser sí que poden semblar aquests mecanismes de càlcul d'intervencions dels diputats al Congrés, a la Càmera Alta o a la Càmera Baixa, però també no deixa de ser realment visualitzar la feina que fan. Vull dir, si no tens res a dir, ja sé que no vol dir que no hagis fet res darrere de passadissos o despatxos,
però també visualitza una mica la feina puntuals. Que fan els partits. Potser no. També et reserves per grans d'abans.
El cap de llista normalment és això. És el que la figura, la veu, quan hi ha un debat sobre l'estat de la nació, quan hi ha un gran debat sobre la Unió Europea, llavors és quan apareixen. Però bueno, sí, això tots els líders dels partits, i crec que el titular era el diputat català, el matís és important.
Sí, sí.
Perquè clar, de 360...
De
350 diputats que hi ha, penso, al Parlament... Doncs,
però també pensem, i ara a mi em ve el cap, durant l'últim any, l'any passat, Artur Mas hi va haver una època en què apareixia molt menys i les intervencions majoritàriament les assumia el portaveu i conseller de la presidència.
Exacte.
En aquell moment s'estava intentant preservar una mica, és la meva lectura,
també
Artur Mas, per no desgastar-lo de cara a situacions que sí que li tocarien afrontar ell, més de cara doncs, al 9-N o després a les eleccions, etc. No desgastar-lo tant, i això em sembla que ho fan tots els partits i també és bastant raonable.
També el que han d'aconseguir, jo crec que és un propòsit de nou mandat, de nova legislatura, és sisplau, les fotografies de veure... No parlo només del Congrés espanyol.
Què vols dir, que no els enganxin?
No, fotografies de veure buides les sales, ja sigui el Parlament català, ja sigui el Parlament espanyol.
Buides o jugant
alguna
cosa.
Ja sé que té explicació i que segurament, doncs... Però els que hem passejat una mica pel Parlament, per exemple, també sabem que no sempre s'està fa feina. Quan algú s'absenta de la sessió plenària, no sempre s'està allà com un boig treballant en un portàtil. Vull dir que això s'ha de vigilar, perquè una de les coses que també es defensa i es critica precisament de l'acció política dels partits és almenys la imatge d'aquesta desídia mostrada moltes vegades a les sessions parlamentàries.
Això l'Alfredo ho sabrà millor, jo crec, però és cert segurament que molts acords, moltes negociacions, etc., es fan els passadissos, la cafeteria,
tingut la sort de poder visitar el Congrés dels Diputats en sessió plenària i he vist el funcionament d'aquesta institució. I és veritat que hi ha molts moments que el Congrés dels Diputats, quan s'estan debatent pues, esmenes de lleis o debats de temes molt puntuals, però d'una matèria molt concreta, doncs hi ha els membres de les comissions que porten aquesta qüestió, que estan tots en el Parlament. Ara bé, la resta de diputats estan. O sigui, estan en els despatxos, estan reunits, s'avisa quan hi ha votacions, vull dir que no és que estiguin...
I el circuit tancat de televisions, que tots tenen accés al que s'està debatent. Si això està molt bé, però per exemple, en un ple, si jo a Sant Cugat, i extrapolo, la mateixa importància o responsabilitat que té un ple, també la té en el seu àmbit una càmera com el Senat o com
sí,
el...
Sí.
Si jo al ple de Sant Cugat veiés, per exemple, en algunes sessions que s'han vist al Congrés, que només hi havia un 20% de... Si això ho portem a Sant Cugat, és que jo crec que un veí diria... Però aquests on són?
I pensa que els grups parlamentaris tenen un control. Hi ha multes, inclús, i sancions en els que per qualsevol cosa no estan al Congrés. Vull dir, que se'ls obliga a estar.
Perdoneu, és que estic veient una última hora que té a veure amb una qüestió que hem comentat així de passada fa un moment. No. Que diu que Inés Arrimadas de Ciutadans ha anunciat ja una acció conjunta amb Partit Popular de Catalunya i amb PSC per demanar empara al Constitucional. Dèiem abans com es faria aquest bloc, doncs sembla que ja s'ha oficialitzat.
Sí, no, és la que Xavi García Albiol venia dient també des de dies enrere, de que aquesta era la intenció.
Juan Mendes, es digui una cosa.
Sí.
Puc fer una referència a aquesta casa?
Sí, 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 per on vas.
A casa no. Igual també ho sé jo.
Sí, m'imagino que... No, no, només dic que... bueno, ara mateix teniu un canvi a Cugat.cat important, canvi de director, no sabem encara qui vindrà, però només crec que... Bé, ja ho heu manifestat vosaltres a través de diferents... plataformes, fins i tot jo també, però que Miquel Arras el trobarà molt a falta aquí. Segur que farà una molt bona feina a la xarxa, però és que no sé, era com part ja de... pràcticament part del local de Ràdio Sant Cugat. Jo he treballat amb ell personalment, i a més allò molt mano a mano que es diu, i és un excel·lent professional i persona, i tindreu un canvi, segur que serà bo, però segur que el trobareu a faltar.
Desitjar-li al Miquel els millors èxits que possibles en la seva nova etapa i donar les gràcies per l'etapa que ha viscut aquí. Quants anys han estat?
Doncs la veritat és que molt.
Mira, si va entrar amb 15 anys, no la redacció informatius, però si vinculat des dels 15 anys, són molts anys.
Va tenir una etapa de parada, per dir-ho així, que va, doncs, va estar temporalment a Catalunya Ràdio i després el van tornar a reclamar aquí, com hagués fet, jo crec, qualsevol persona amb una mica de seny. I amb el Miquel va començar això des de fer pràctiques a l'institut.
Un taller de ràdio a l'estiu.
Fins a dirigir aquesta casa.
Doncs sí, el que deia l'Ester, el trobem a faltar, el trobarem a faltar, i ara doncs la vida continua i ja veurem, doncs, com dèiem, aquest procés obert per escollir director o directora de l'entitat pública empresarial local, Cugat.cat. Això, estiguin atents a la web, que nosaltres de manera transparent anem informant. Nosaltres tornem demà a la tertúlia del Call del Monestir.